Benvinguts, esteu sentint Catalunya Informació. A aquesta hora us saluda Francesc Cano. Sabeu, els diumenges, al punt de les 12, és habitual a aquesta casa oferir-vos l'espai l'entrevista. Doncs bé, avui parlem amb Maria Eugènia Alegret, que és la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i en raona la nostra companya Carme Clèries.
Senyora Maria Eugènia Alegret, bon dia.
Bon dia.
Demà vostè assistirà a l'obertura de l'any judicial que es fa a Madrid, presidit pel rei, amb un Consell General del Poder Judicial que està en situació de provisionalitat des de fa gairebé un any, perquè no hi ha consens entre els partits polítics per renovar-lo. De fet, tots els grups parlamentaris acusen el PP de bloquejar l'actual composició de l'òrgan de govern dels jutges. Què en pensa vostè d'aquesta situació?
Bé, crec que en primer lloc no s'ha de confondre l'acte d'apertura de l'any judicial amb l'activitat del Consejo, perquè l'any d'apertura de l'any judicial el que representa és l'inici oficial de l'activitat ordinària dels tribunals. I crec que sempre s'ha de distingir entre l'activitat governativa, que és la que porta a terme el Consejo, i l'activitat ordinària dels tribunals. És veritat que el president coincideix, el president del Tribunal Supremo és alhora el president del Consejo General del Poder Judicial. A banda d'això, evidentment, la no renovació del Consejo suposa que, per mi, un menyspreu dels partits polítics vers el Poder Judicial. I també per mi és conseqüència del sistema d'elecció íntegrament parlamentària que es va instaurar a l'any 1985. Dintre de la lògica del sistema que ha fet que es pensi que el Parlament o el Consejo ha de reflectir les mateixes sensibilitats polítiques que hi ha al Parlament, entra dintre de raonable que davant d'unes eleccions de pocs mesos un partit polític no vulgui renovar, pensant que podrà tenir millor posició quan es facin les eleccions. Vull dir, entra tot dintre d'una lògica d'un sistema que crec que és el que provoca totes aquestes conseqüències. I així estem.
I per vostè, quin hauria de ser aquest sistema d'elecció per evitar situacions com aquestes?
Home, jo crec que el model amb el que va pensar la Constitució, que evidentment és un i que poden haver d'altres, era un model amb més pes professional. Hi havia una part de la part de magistrats que eren elegides pels propis jutges i una part política elegida pel Parlament. Això es va canviar, el Constitucional va dir que era constitucional aquest canvi, és a dir, que tots fossin escollits pel Parlament, però que hi havia aquest risc, i aquest risc realment s'ha complert punt per punt el que va preveure el Tribunal Constitucional. Jo crec que s'ha de buscar una altra fórmula en el que els jutges puguin elegir directament, no mitjançant les associacions, sinó directament almenys una part important del Consejo. Jo crec que amb això milloraria, i és un sistema que en definitiva es va aprovar en una ocasió, però que amb unes circumstàncies, diguéssim, molt diferents a les actuals i amb una composició dels propis jutges molt diferent a la que tenim ara. Seria l'any 80 quan es va aprovar aquest sistema, que era el sistema que va preveure inicialment la Constitució, doncs tant l'estament judicial com la situació política era molt diferent. Ara ja portem 25 anys de democràcia i també la composició dels jutges ha canviat molt. I penso que és un bon moment, seria un bon moment per provar de nou aquest sistema.
Senyora Alegret, com està el desplegament de l'Estatut en l'àmbit judicial?
Pues està molt aturat. Hi ha pendents les reformes processals, que hi havia un cert consens per ampliar les competències del Tribunal Superior de Justícia, també per donar més competències a la Generalitat en relació al personal no judicial, i tot això jo ho veig molt aturat. I és lamentable, perquè en aquests punts en concret jo penso que hi ha més consens que en altres, com els Consells de Justícia, que és una mica traspassar el model del Consejo a les comunitats autònomes, però hi ha altres temes com aquests que crec que són molt bàsics pel funcionament ordinari i per l'eficàcia i agilitació de la justícia, que està aturat en aquest moment en el Parlament. I penso, i no sé, jo sóc pessimista de que això es pugui desenvolupar en un termini pròxim. Crec que també trigarà una mica més.
Aquesta setmana s'havia de jutjar la Bisbal d'Empordà a l'intoxicació per coques de Sant Joan, però tot i estar citat, 400 afectats s'ha hagut de suspendre. Vostè com s'explica que després de 5 anys de tramitació del judici hi hagi un error, tant fa de qui sigui, però que aquest error provoqui la suspensió d'aquest judici?
Bueno, per mi ha estat un incident lamentable realment i el jutge es va disculpar com era el seu deure per davant de tots els afectats per aquesta errada. És veritat que aquest és un judici que es fa en el marc d'un procediment molt simple, que és un judici de faltes, però que alhora era un procediment molt més complex per tota la implicació als afectats. És a dir, normalment aquests judicis es poden fer d'un dia per l'altre, citant a les parts denunciades. Aquí es va necessitar fer una investigació prèvia de quins eren els responsables, quins eren els afectats. És a dir, és un judici de faltes molt atípic i també es dona en un partit judicial petit, vull dir, amb els mitjans que té. Evidentment, doncs, és igual, o sigui, el jutge podia haver citat aquesta asseguradora, el normal seria que les acusacions, si volien demanar alguna responsabilitat a una asseguradora que havia dit que ella no en tenia, ho haguessin pogut dir abans que temps havien tingut, però de tota manera el que és evident és que va ser un incident lamentable i que el que tractem ara pues és que se solucioni el més ràpid possible i el judici es pugui celebrar com crec que es farà com a màxim durant el mes de gener del 2008, és a dir, amb el temps mínim suficient per poder tornar a citar a les persones una vegada que se pugui aclarir la situació d'aquesta companyia d'assegurances.
Una altra cosa que ha de passar en un futur molt recent és que dissabte ha de sortir en llibertat José Rodríguez Salvador, és el violador de l'Eixample, que té un risc molt alt de reincidir, segons el que diuen. Ara s'està pendent del que decideixi l'Audiència de Barcelona sobre la possibilitat d'allargar-li els anys d'estada a la presó o no. Voldria saber vostè què en pensa i quines mesures aplicaria per fer front a la reincidència d'aquest tipus de delinqüents.
Bé, l'Audiència de Barcelona, pel que tinc entès, ja s'ha pronunciat en contra, diguéssim, de la possibilitat de retenir aquesta persona per entendre que ja s'havia fet la liquidació de condena i que ara no es pot tornar, diguéssim, a revisar una cosa que ja estava feta des de feia molt temps. Ara em sembla que ja no sé si hi ha pendent un recurs que en tot cas potser seria davant del Tribunal Suprem per veure què diu. Aquest és un tema realment que preocupa la societat i és normal i que s'està estudiant. Com sabeu, la Generalitat i la Fiscalia pues, han fet una comissió d'estudi que precisament està estudiant què és el que es pot fer en aquests casos. Jo penso que si s'ha de fer alguna cosa diferent s'hauria de modificar la legislació. El tema de les mesures farmacològiques contra la voluntat de les persones no es pot aplicar a la nostra legislació. Però clar, entenc que la societat s'ha de poder defensar de persones que no es rehabiliten, bé perquè no puguin, perquè si tenen alguna malaltia, doncs hi ha solucions, diguéssim, doncs, civils, internaments de les persones que estan malaltes i poden constituir un risc, i si no volen, doncs, mitjançant alguna mesura de prevenció o un allargament de les penes i que mentre no es produeixi aquesta rehabilitació es pugui fer un control dintre de les penes, que no sigui una pena perpètua, lògicament, però que es pugui dintre de la pena tenir un control. El que passa ara és que si s'ha complert la pena totalment, doncs, aquesta persona ha de sortir en llibertat.
Vostè entenc, per tant, que vostè seria partidària d'aquesta modificació de la legislació per fer front a aquesta situació.
Home, penso que sí, però que sense modificació de la legislació és difícil que es pugui fer alguna cosa. I, per tant, això precisament és el que està fent la comissió d'estudi, veure quines mesures es poden preveure o es poden adoptar modificant el que s'hagi de modificar.
Divendres que ve, senyora Alegret, s'inaugura l'any judicial, en aquest cas a Catalunya. Voldria saber què n'espera, tenint en compte que serà l'any en què ha de començar a funcionar la nova ciutat judicial.
Bueno, jo sóc optimista. Penso que a mig termini veurem canvis importants, tant per la implicació de la Generalitat en el tema, amb la construcció de nous edificis, nous sistemes informàtics, encara que això és un tema, diguéssim, que costa d'implementar amb una estructura que està feta, pensada pel segle XIX i que s'ha de modernitzar fins al segle XXI, de cop, d'alguna manera, no? Per tant, és un procés llarg, és un procés amb dificultats, però jo sóc optimista, és a dir, penso que realment a mig termini veurem canvis importants en l'eficàcia de l'administració de justícia a Catalunya. Jo tinc esperança.
Vostè s'ha queixat últimament de la falta de jutges substituts i de personal preparat. Com està la situació? Anem a pitjor? La cosa millora? Com està el tema?
A veure, és veritat que... Bueno, ara està millor. Ara pràcticament tenim... pràcticament totes les places cobertes. És veritat que encara que siguin cobertes, però sempre hi ha maternitats, hi ha moltes dones jutges, hi ha maternitats, hi ha situacions especials i tal, que s'han de cobrir mitjançant jutges substituts, però en aquest moment, per ara no tenim, aquest any no tenim problemes de possibilitat de cobertura. El tema del personal és un tema dels importants, que comentàvem abans, que bueno, el personal actual no judicial, diguéssim, s'han exhaurit les borses d'interins amb experiència. Fa anys que no es feien oposicions, ara s'estan fent, però clar, aquí s'estan donant concursos. Un d'ells s'ha de resoldre al novembre i nosaltres el que volem és que no es resolgui fins que acabi l'oposició i, per tant, pugui venir gent formada ja i preparada amb una oposició treta, perquè si no tornarem a estar una altra vegada amb interins que no tenen formació, que no tenen experiència, perquè no es poden convocar des d'aquí les oposicions. Per això un dels temes importants del desplegament de l'Estatut precisament és aquestes noves competències de la Generalitat en relació al personal no judicial. Aquí podem tenir un problema important al novembre, que és que marxin una altra vegada molts funcionaris i no en vinguin funcionaris preparats. Bueno, aquest és un problema, lògicament, que s'hauria de resoldre.
A finals d'any han d'entrar en funcionament nous jutjats de violència de gènere. Seran comarcalitzats?
No. Seran nous jutjats, però només tindran competència dintre d'un partit judicial. La idea de la comarcalització, que és la que nosaltres, per la que nosaltres, la sala de govern, s'havia pronunciat, i en principi era la idea del Ministeri, finalment no s'ha fet. Per tant, els nous jutjats de violència únicament tindran competència dintre del partit judicial on es creïn.
I per què no s'ha fet?
Bé, perquè... no ho sé. Penso que és que el tema de les demarcacions sempre hi ha molts interessos, pues, des de col·legi d'advocats fins a ajuntaments que, bueno, que no volen, diguéssim, pues, que la seu del jutjat no estigui en el propi municipi. És a dir, jo penso que, bueno, que es produeixen qüestions d'aquestes, perquè de fet anava a sortir ja fa uns mesos i es va bloquejar en últim moment la proposta que portava el Ministeri i des de llavors no s'ha tornat a parlar d'això.
Sempre hi ha una certa polèmica sobre l'ús del català en l'àmbit de la justícia i malgrat alguns esforços de l'administració sembla que continua sent molt escàs. Això com es pot solucionar?
Bueno, jo penso que va millorant i va millorant sobretot també la sensibilització de la gent en relació amb aquest tema. Nosaltres, la sala de govern, recentment ha fet un acord perquè es pugui complir la previsió de l'Estatut en relació a que la gent pugui rebre la documentació en la llengua que escolli dintre de l'administració de justícia, a banda de la llengua que utilitzi el jutge o inclús la llengua del procediment, però que tothom que vulgui que la seva documentació judicial estigui en castellà o en català, pues, tingui la possibilitat de fer-ho. Penso que anem avançant. El que és veritat és que hi ha una realitat, que és que els jutges, hi ha molts que no són catalans i que venen aquí de manera forçosa. Llavors, bueno, i també els funcionaris. També hi ha molts funcionaris que venen a Catalunya i són de gent de fora. Llavors, això sí que fa, és una inèrcia, diguéssim, de l'utilització de la llengua que és pròpia del personal que treballa en el jutjat. Bueno, això pot canviar, però, pues, efectivament, quan hi hagi més personal no judicial que sigui de Catalunya i també incrementant, pues, les vocacions judicials a Catalunya, que és un tema que també jo estic treballant pues, amb els degans de les facultats de dret, etcètera, perquè hi hagin més jutges i més persones a Catalunya que vulguin fer les oposicions a jutge.
Maria Eugènia Alegret, li voldria fer una última pregunta d'estricta actualitat. Dijous es va cremar una foto dels Reis a Girona. La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert diligències o està investigant el cas. Un membre del Consell General del Poder Judicial, Alfons López Tena, va dir que creia que aquest hauria de ser un dret constitucional. No sé quina opinió té vostè d'aquesta qüestió.
Bé, jo la veritat és que és un tema que està estudiant la Fiscalia, però no tinc res a dir. El que estudia el fiscal i el que... Jo penso que totes les idees es poden defensar en democràcia, pacíficament, sense excessos i sense... faltar el respecte a ningú. Jo crec que no cal. Són les raons els que han de convèncer la gent que un sistema, doncs, la república o la monarquia, és més o menys. D'entrada, doncs, les institucions que tenim són democràtiques, no? I, per tant, doncs, mereixen el respecte degut. Dit això, doncs, si el fiscal estudia el cas, doncs, ell veurà si creu que és constitutiu d'algun delicte o no. I després, si ha de passar un jutjat, jo tampoc m'he de pronunciar. És a dir, la meva opinió no té rellevància i serà la que el jutge que li toqui, si és que es presenta finalment la denúncia, pues tingui.
Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, Maria Eugènia Alegret, presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Gràcies i molt bon dia.
A vosaltres i molt bon dia.